Bueno, i ahir ens adonàvem de que hi ha hagut un canvi en la façana de l'arxiprestal de Vila-real. En l'església hi havia una placa en uns noms i dalt hi havia un símbol del moviment nacional. Compromís porta vora 4 anys demanant que es canviara aquest símbol. Per fi ahir es canvia i Compromís publica en les seues xarxes: han fet falta més de 4 anys des de que s'aprovara la moció de Jovens per Compromís de Vila-real, amb el vot en solitari de Compromís, perquè avui ens trobem aquesta sorpresa. I celebraven que això ja haverà donat el seu fruit. Per això tenim nosaltres avui a la regidora de Compromís per Vila-real, o Vila-real per Compromís, Maria Fajardo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, quan ahir ho veus, la sensació que tens?
Pues la sensació que se'ns queda a nosaltres, en especial a mi ara mateixa, la veritat és que és, per una part, d'alegria, perquè hem aconseguit que per fi es lleve el símbol de Falange directament que hi havia posat, tot i que no han llevat el llistat. Encara nosaltres, per nosaltres, encara demanaríem més, això és un passet. Però per a mi és especial perquè nosaltres fórem, o sigui, jo estava en els joves, aquells que redactàrem aquesta moció que compartirem amb els companys que estaven en l'Ajuntament, concretament era Xavi Ochando, per portar esta moció al ple de l'eliminació de qualsevol símbol feixista que tinguera la nostra ciutat, atenent a aquesta llei de memòria històrica, que en aquest moment era una llei recient estrenada i que ara ja porta anys de vigència. De fet, s'ha anunciat una ampliació per a enguany d'aquesta llei, serà la llei de memòria democràtica, però que així a Vila-real encara no hem aconseguit ni que s'acomplisca aquesta llei de memòria històrica. Per tant, això és un pas. No estem contents amb el resultat tampoc, perquè considerem que posar aquesta inscripció de l'Evangeli de Lluc, en aquest cas, on posa el que pierda su vida por mi causa la salvarà dalt d'eixe llistat, ens sembla, la veritat, prou insultant, és una blasfèmia, no? Tant per als cristians com per a qui no ho són, perquè no hi havia cristians en l'altre bàndol. Esta causa, quien muera por mi causa, estan insinuant que la causa de l'Església Catòlica és el feixisme. Estan com fent eixe posicionament, pareix que estiguen fent un posicionament de nou l'Església Catòlica front al règim franquista. A nosaltres la veritat és que ens va semblar un poc insultant per eixa gent que és cristiana i que sabem que no, que en absolut comparteix els valors del feixisme.
Avançaran, voldran també que retiren el llistat de noms que figuren en eixa façana?
A nosaltres sí que ens agradaria, bàsicament perquè no n'hi ha una llista d'altres persones que van perdre la vida, que probablement també eren cristianes, però que no es trobaven en el bàndol nacional. Per tant, nosaltres sí que anem a seguir en la línia de que retiren eixa llista. Igual que s'ha fet a altres pobles, vull dir, no és una cosa extraordinària de Vila-real. És cert que el que nosaltres critiquem de la placa que ara han decidit posar i tal és una crítica, simplement perquè nosaltres ens sembla, en el que t'he comentat, no? Ens sembla que, a més de que és una cita de l'Evangeli que no correspon realment en el sentir, pense, del que vol la religió cristiana i el que vol l'Evangeli, a més, està en castellà. Quan el Concili Vaticà II sabem que el que defensa és les llengües dels pobles, tampoc entenem per què mos fiquen la inscripció en castellà si en Vila-real. Però bo, això són crítiques que es queden en això simplement perquè l'Església és qui ho ha, no sabem qui ha sigut l'artífice final de llevar esta placa, però si ha sigut el propi bisbat, si l'edifici és seu, són ells els que han de decidir que, per què ho substituïssin. Han de complir la llei de memòria històrica, però què posen en el lloc del que hi havia abans és decisió seua, no podem nosaltres dir-los el que han de posar. Però sí que fem aquesta reflexió, per si algú ens escolta i té certa vinculació amb el moviment eclesiàstic, doncs que es plantege que tal vegada la inscripció de l'Evangeli que han triat no ha sigut la més correcta o la més amable.
Ha sigut, en aquest cas, el que és la Iglesia Arxiprestal, i la inscripció està en la façana de la Iglesia, però la Iglesia està, per la gent que no ho hagi vist mai, no està, la façana no dona exactament al carrer, és a dir, té, com si diguem, una entrada en unes reixes, per tant, era més complicat que retiraren esa placa.
Correcte, així era com a altres municipis era més senzill perquè sí que donava a la via pública i no hi ha discussió possible. Uh-huh. En este cas sí que nosaltres portem fent esta reivindicació, ja dic, d'això ve del ple del 2017 quan s'aprova la retirada d'elements feixistes de la nostra ciutat i estem ahí lluitant. De fet, darrerament Mulet des del Senat, de fet, este any passat, també va vindre a tornar-ho a reivindicar. Vull dir que ens hem fet pesat, a més, en les tres institucions, així al municipi, uh-huh, a les Corts Valencianes i al Senat també. És a dir, hem utilitzat totes les ferramentes que tenim. Hem contactat amb associacions per la llei de la memòria històrica. Però finalment hem aconseguit això. Ens ha costat pel que dius, perquè no era una cosa que depenguera estrictament de l'Ajuntament, però per fi pareix que hem aconseguit aquesta xicoteta fita en la línia de l'acompliment de la llei i esperem que se continuï en aquesta línia, per suposat.
Bueno, al final tot és qüestió de paciència, no?
Sí, sí, però el problema està en que n'hi ha molta gent esperant molts anys a això i que ara que tenim una llei que ens dona la raó i que ho articula, considerem que s'ha de fer complir.
Aprofitant que la tinc així, lògicament vaig a veure què li pareix allò de com se faran les festes de Sant Pasqual enguany. Se dispararan tres castells de focs artificials simultanis amb motiu de les festes de Sant Pasqual. És a dir, n'hi haurà tres parcs a la població. Què li pareix com han causat el que seran les properes festes de Sant Pasqual?
A mi em sembla bé, vull dir, lo del tema dels castells de foc. Crec que el tema de la pirotècnia, les empreses de pirotècnia han estat en un sector afectat per raons òbvies, no han hagut festes pràcticament en cap lloc i les xicotetes celebracions que s'han fet no sempre han comptat amb la pirotècnia. Per tant, aprofitar que les festes de Sant Pasqual enguany no es poden fer tampoc, per suposat, però fer aquestes xicotetes accions que tampoc aglutinaran a massa gent, perquè si se fan simultàniament tres a diferents zones del poble. La idea és, suposa que per reduir aquest aforament o aquesta expectació que poden ocasionar els castells, no em sembla una mala opció, em sembla bé.
I després el fet de que Palaufrena, bueno, se trien dos dies de forma escalonada, a les 10 floristeries de la població de Vila-real s'encarreguen els rams i que d'alguna manera beneficien aquest sector que està tan poc visibilitzat com ha sigut les floristeries, que li pareix?
A mi em sembla molt bé. Crec que
molt bona idea.
Sí, sí, és molt bona idea perquè al final el que n'hi ha que ací a Vila-real, el que pense que s'ha intentat fer, sobretot també en la línia del que hem treballat en la taula del Pacte pel Renaixement, on estem presents tots els partits, era en la línia de no deixar a ningú enrere. Ningú que fora d'ací, que tinguera la seva empresa o la seva feina ací al poble, es quedara enrere. És una xicoteta col·laboració que es fa perquè és un sector que també ha estat molt castigat i pense que és una bona idea fer-ho així.
Les festes de Sant Pasqual no es podran celebrar, però sí les festes de setembre, perquè a partir de l'1 de setembre ja tindrem falles. Això ho va dir ahir Ximo Puig, el president de la Generalitat, i ja és un... molt tindrien que canviar les coses per a que se retractara de lo que ha dit. A partir de l'1 de setembre tenim falles i, per tant, tots els pobles que tinguin festes locals ja es podran fer.
Esperem que sí. Jo és que sóc, m'agrada més ser més prudent i a lo millor esperar a fer aquestes declaracions. Estan en un, encara l'estat d'alarma va caure el dia 9 de maig, fa dos dies. Crec que n'hi ha que ser un poc més prudent i veure què passa ara que ens han alçat l'estat d'alarma.
Vostè és de les que pensa com Simón.
Perquè en les places de Salamanca, per exemple, el mateix dia 9 a les 12 de la nit ja n'hi havia una massificació bestial. Per exemple.
Bueno, i en Barcelona i en Madrid.
Correcte, jo la de Salamanca és perquè l'he vist perquè tenim una companya vivint allí i mos va passar les fotos i fa, és que jolín, fa un minut que acaba de l'estat d'alarma i mireu la gent. Vull dir que n'hi ha gent molt responsable però n'hi ha gent que no ho és tant i és una realitat. Per tant, crec que jo esperaria 15-20 dies després de la retirada de l'estat d'alarma per haver fet aquestes declaracions.
Vostè és també de la corda del que va declarar el Simón, que va dir que ell antes descartava una quarta onada, ara ja no sap si pot descartar una quarta onada. És d'aquesta forma de pensar.
Sí, jo sí. Soc més pessimista o més prudent, no sé com dir-ho. Però...
Per tant, vostè haurà prolongat l'estat d'alarma?
No l'haurà prolongat, però sí que ho haurà fet a lo millor d'una manera més escalonada. No directament s'acaba l'estat d'alarma i s'acaba tot.
Per tant, haurà fet...
Més pedagogia.
Haurà fet el que ha fet el president de la Generalitat, Ximo Puig, deixar el toc de queda?
Sí, jo penso que això és una decisió
encertada. I perimetrar la Comunitat Valenciana?
Perimetrar la Comunitat Valenciana, ara venim a on torna, pense jo, on torna a jugar la part econòmica i la part sanitària. La Comunitat Valenciana tradicionalment és una terra on venen a visitar-nos moltíssima gent, no sols de tot l'estat, sinó també de l'estranger. I mantenir este estat d'alarma ara en el solet que fa ja en la nostra terra i el bon temps, doncs pense que no ho han fet per el fet d'intentar rescatar algo més l'economia i que l'economia comenci a circular, que puga vindre qui vulga. Crec que ha sigut per això, més que per pensar en la part sanitària. Estem molt bé, afortunadament, i estem molt bé gràcies a que així, quan les taules a tota Espanya eren de 6, així se van mantindre de 4. Jo recordo aquesta campanya que se va fer d'atac supermasclista a Mònica Oltra quan volia fer restriccions i volia posar-se més seriosa i les mesures deixar-les 15 dies més i se va fer una campanya contra ella de que si estava paranoica, una cosa molt masclista i molt casposa. I crec que la situació que tenim ara, que estem tan bé, crec que és gràcies a que ella ha posat dels seus ovaris damunt de la taula i ha dit que les restriccions s'havien de quedar més temps i poquet a poquet anar fent-ho. Ara tenim uns bons resultats i entenc que per això han fet esta decisió. Veurem a veure què passa d'ací 15-20 dies.
Claro, però si la incidència de la Comunitat Valenciana és la més baixeta o quasi de les més baixetes, no oblidem que Canàries ha demanat tancament perimetral i restriccions. I si algú viu el turisme, és Canàries.
Sí.
Per lo tant, a lo millor haver sigut perimetrar la zona i no, que no n'hi haguera toc de queda perquè entre nosaltres no hi ha massa incidència.
Doncs igual haguera sigut una opció. Jo penso que tot és valorar-lo segons les dades, però que és cert també que a les nostres comarques som molt poqueta gent i que quan veiem xifres que són equiparables a les de la ciutat de València hem de partir de la base de que tota la província de Castelló és tan sols una tercera part de la ciutat de València sols. Vull dir que estem bé, però podríem estar millor.
Clar, però quan així en la Comunitat Valenciana, i sobretot així, on vostè diu que en som poquets i benvinguts, veiem aquella plaça de Madrid plena, sabem que estan agarrant tots les maletes per a vindre's este cap de setmana.
Correcte, això és el que em fa por. Em sap greu, no?, dir també això directament, perquè pareix que siga, jolín, com si només foren els madrilenyos, és que vingueren, n'hi ha molta gent que ve, vull dir, no només els madrilenyos, però és cert que hem de reconèixer que els apartaments, sobretot de la zona del sud del nostre xicotet país, està, sobretot és la població madrilenya la que ve. Doncs sí, igual és un risc.
Clar, i jo també hauria esperat un poc més, a lo millor, no, si m'ho permet, per haver permitrat, per tindre un bon estiu, és dir, permetrem la comunitat i el toc de queda, no sé, per prudència, o... clar, jo un toc de queda sense perimetració em pareixia un poc... sé si es quedarà
ja
sé
el que vols
això.
Dir. Sí, que el toc de queda només ens afecta als valencians i si no n'hi ha confinament perimetral, així pot vindre igualment tot el món i portar a lo millor coses que així ja no tenim.
Claro,
doncs clar. Sí, pot ser.
Claro, ahí és on jo pense que hem pecat i que Canàries ha sigut molt intel·ligent i, de fet, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va dir no i va apel·lar al Suprem. És
correcte.
Dir, Canàries, i és... i ses illes s'hi viuen
exclusivament
del turisme.
Sí, totalment.
Però bueno, en Vila-real s'han reservat la plaça portàtil de bous, eh?
Sí, nosaltres ja ho vam criticar en el seu moment perquè no consideràvem que no tocava, no era una prioritat estar pensant en bous en aquell moment, i ara ho critiquem perquè considerem que de nou no cal estar pensant ara en una plaça de bous, és a dir, així tots tenim molta il·lusió i tots els pobles tenen molta il·lusió de recuperar aquestes festes patronals que tenen tots els pobles, on se celebren bous al carrer i tot això, però si encara les restriccions fan que una cosa així no siga possible, no toca posar una plaça de bous.
Clar, en este cas, lo que sí que està clar és que igual el bou per la vila no es podrà fer i com places portàtiles n'hi ha les que hi ha, per això l'alcalde la reserva, perquè no cal oblidar que hi ha un sector de la població que sí és taurino. Entonces, al final,
sí,
però quan
com...
governa per a tot el món, no?
Sí, correcte, però quan governa també ha de saber quins són els seus principis i per la meva part dels meus no són eixos.
Benlloc reafirma l'aposta per una Vila-real inclusiva i treballa en solucionar la falta de personal en serveis socials. Tan malament està Vila-real en serveis socials?
Serveis socials és una àrea que queda pendent a nivell de tot el territori. Vull dir, no és una cosa exclusiva de Vila-real. És cert que sempre Vila-real és una ciutat que ha anat creixent i ara la llei de serveis socials inclusius, que entenc que per això posa lo de Vila-real inclusiva, la nova llei de serveis socials inclusius que ha aconseguit Mònica Oltra i que ha sigut premiada per Europa per la seva metodologia, per a l'elaboració, ho dic perquè en esta nota de premsa que va enviar l'Ajuntament pareixia com si ho haguera fet tot Ximo Puig, tot i que Mònica Oltra té un reconeixement per l'elaboració d'aquesta llei, vull dir, n'hi haurà que reconèixer-li a la nostra vicepresidenta la bona tasca que ha fet en esta línia. I el que ha fet Mònica Oltra és reforçar els serveis socials i baixar les ràtios. Baixar les ràtios de persones a les que atenen les treballadores socials. Per tant, si és una ciutat de 51.000 habitants i ara han baixat les ràtios, és de llei que s'ha d'ampliar el personal que atén així en atenció directa. A més, el que comenten també de la provisionalitat que n'hi havia a les places, abans el que es feien eren crear bosses d'empleo temporal en el que les treballadores socials o les valoradores de la dependència, sobretot, passaven un any i anaven un poc pendents a veure si els renovaven, si no els renovaven, a veure què passava, perquè a vegades també en alguns municipis depenien de subvencions, és a dir, que era una plantilla molt inestable, sent una feina que necessita d'una continuïtat, d'una atenció directa, d'un vincle de confiança entre l'usuari i la professional. Per tant, complicava un poc les coses. El que han fet també des de la Llei de Serveis Socials, que ho han presentat ara fa uns mesos, és el MOF, que és un nou programa que el que fa és que les vinculacions que se fan en els professionals són ara de 4 anys. Sent de 4 anys aquestes contractacions, el Clar. Que fa és que garanteixes una estabilitat i que aquest vincle que se pot crear, doncs, almenys romanga en aquest temps. Que 4 anys, a mi personalment, que sóc treballadora social, també pense que és una pena que no es puga prorrogar més. Bo.
Però que, es comença.
Però que cada 4 anys, que és el que normalment és un pla dura 4 anys, el que és un eixos 4 anys, el que fa és garantir que els plans estratègics que des d'un ajuntament s'han pogut promoure des d'una àrea de serveis socials puguen desenvolupar-se amb tranquil·litat, i me pareix que és un avanç molt gran per a les professionals, també per a consolidar aquests llocs de treball.
Pues és una de les apostes, vinga d'on vinga, perquè al final al ciutadà clar. El que ens interessa és que aquestes coses ocorrisquen.
Correcte.
I ja tenim 4 anys per a que, si podem treure algú d'on està...
Home,
és un bon començament. Això és un tema serio i de veritat que m'alegre molt i els felicite, vinga d'on vinga.
Sí.
Parlant de pedagogia, no? d'establir la pedagogia, Vila-real instal·larà radars pedagògics en les 5 grans avenides per a valorar la reducció de la velocitat màxima de circulació. Permetisca'm, antes de contestar-me, jo quan se publica això llig un comentari en un grup dels de Vila-real i una persona posa: al final és posar bons al carrer?
No, els radars pedagògics són aquestes pantalletes que mos posen a quina velocitat anem. Ara en tenim, per exemple, en la carretera d'Onda.
Clar, però com en la foto, disculpe, com en la foto, el que posava era aquests badenets que venen a terra. Més que res, pues, perquè això segur que medís, no, la velocitat.
Resalts i passos elevats. Això també ho vam comentar, vam comentar perquè justament sobre este tema havíem presentat una moció nosaltres, instats per uns veïns de la partida Madrigal, i l'havíem presentat per al ple, però finalment vam decidir retirar-la perquè la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, ens va convidar a visitar les instal·lacions de la comissaria amb el cap de policia, que ens explicaren quines eren les accions que anaven a prendre en aquesta línia. I com que el que nosaltres demanàvem en la moció era pràcticament això que van a fer ara, doncs vam decidir retirar-la perquè és cert que ja estaven treballant en la línia.
Sí,
correcte.
Sí, sí.
I el que nosaltres demanàvem era estos passos elevats precisament perquè de vegades és l'única solució que es troba a que la gent no anem superant els límits de velocitat establerts, sobretot en carrers que són estrets o que no tenen vorera, com pot ser el carrer Molí Bisbal, on hi ha trams on no hi ha vorera, i ara cada vegada estan més freqüentats, ja no només perquè s'ha ampliat la zona residencial de vivenda, sinó també perquè amb l'arribada de la Covid pareix que aquest desig d'aire lliure també l'hem tingut tots, i per no anar tots pel camí l'ermita, doncs ens diversifiquem i cadascú anem per uns carrers que tots arriben a aquesta ermita preciosa que tenim, però cadascú ho fa per un camí. Aleshores, moltes vegades els ressalts i passos elevats és l'única solució que n'hi ha. Però per als radars pedagògics no és imprescindible que tinguin un pas elevat. Van per un altre mecanisme, perquè, per exemple, en la carretera d'Onda ho tenim en la rodona que ja dona accés al pont a Vila-real, allí no n'hi ha cap pas elevat i sí que tenim un radar pedagògic.
És dir, que el radar pedagògic és la pantalleta...
És la pantalleta que te diu a quina velocitat vas i que si te'n passes fica una cara trista i si vas bé te fica una cara somrient.
Bueno, pues jo crec que sí que funciona, això.
Jo crec que també, perquè encara que a lo millor, òbviament, com no t'arriba una multa a casa, la gent que li fa falta eixa multa a casa per a fer cas, doncs no ho complirà igualment, però la gent que a lo millor és perquè s'ha despistat o perquè no som conscients de vegades de la velocitat que anem, perquè no anem mirant el compte a quilòmetres, doncs digues, mira, me n'ha passat. I ja vas prenent consciència a poc a poc, se tracta d'això, d'anar prenent consciència.
Pues, entonces lo que farem és a una d'aixes publicacions que, bueno, que concretament tot el món sap, que són els periòdics, que s'assabenten ben bé de lo que són els radars pedagògics i que no es confundisca en lo que són els badens, no? Estos
correcte,
que són més altets. Hem fet un bon repàs. Jo pense que avui estarà contenta per tot el que s'ha aconseguit després de 4 anys en la façana de la Iglesia de l'Església Major de Vila-real. I bueno, esperem que el divendres, en este ple extraordinari per a aprovar el que han convocat per a aprovar, que ho tinc així en este moment i volia preguntar-li, en els, el proper divendres, així ho tinc, en el ple extraordinari, es donarà llum verda a beneficiar amb els altres 120.000 euros al sector afectats per la Covid en bonificar l'IBI d'altres 105 negocis, no?
Correcte, és la bonificació de l'impost de béns immobles per a ho vam, ja ho vam comentar farà unes setmanes, perquè és la segona remesa que es fa, i es tracta això d'intentar beneficiar no només als comerços, sinó a tot aquell que tinga un establiment, un negoci, així al municipi, doncs que puga almenys bonificar-se l'IBE i la xicoteta aportació que se pot fer des de l'Ajuntament per a intentar contribuir a la millora de l'economia dels negocis del nostre poble.
Pues en esta bona notícia ens quedem. Maria Fajardo, regidora per Compromís en Vila-real, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.